El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Passant 9 minuts pràcticament del punt de les 8 del matí, temps per començar el repàs a les qüestions destacades del dia i comencem explicant-vos que la setmana arrenca amb la sisena onada de la pandèmia encara en expansió. A Sabadell el risc de rebrot es manté molt alt, superant els 6.000 punts. La velocitat de contagi torna a créixer i ara es troba a l'1,31, cosa que significa que per cada 100 persones infectades se'n contagien 131. La incidència acumulada als últims 14 dies és de 4.584 casos per cada 100.000 habitants, cosa que indica que el 4,5% dels sabadellencs s'han contagiat les últimes dues setmanes. El 27% de les proves que es fan donen positiu quan el llindar màxim per contenir la pandèmia hauria d'estar per sota del 5%. I amb aquesta situació, amb aquest creixement de casos arreu de la comunitat, està provocant una intensa i severa pressió sobre l'atenció primària que ha portat els caps a trobar-se al llindar del col·lapse. Per fer front a aquesta realitat, des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, aposten pels certificats d'autoresponsabilitat per poder gestionar les baixes mèdiques de forma automàtica i estalviar-se d'aquesta manera visites als centres sanitaris. Avui al Cafè de la Ràdio podem parlar d'aquesta qüestió a aquesta hora amb la doctora Montserrat Romaguera, que és metgessa del CAP de Can Uriac i membre de la CAMFIC. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia.
Dèiem que des de la CAMFIC han demanat aquests certificats d'autoresponsabilitat doncs, per poder demanar o acreditar aquestes baixes. Per què seria tan important treure's, per dir-ho d'alguna manera, i permeti'm la col·loquialitat, aquesta feina de sobre?
Doncs perquè aquestes tasques burocràtiques l'última setmana ens han menjat molt del nostre temps assistencial i pensem que nosaltres podem ser molt més útils fent les tasques per les quals estem qualificats com a sanitaris i delegar aquestes tasques burocràtiques a altres companys del centre.
Clar, perquè amb la Omicron, amb aquesta Omicron de la que n'estem parlant tant i que el que diem, i corregeixi'm si no és així, perquè a vegades els mitjans de comunicació podem ser molt reduccionistes, no? Que sembla que sigui més lleu, no?, que el que havíem tingut fins ara. La feina no es concentra tant en atendre pacients que es troben malament, sinó més en gestionar les baixes, en gestionar les altes?
A veure, portem pràcticament 2 anys de pandèmia, estem en un moment diferent de quan va començar i no oblidem, com ha sortit també en els mitjans, que les persones que estan ingressades i estan a UCI no tenen Omicron, tenen la variant Delta, que és la variant que va ser prioritària anteriorment. Afortunadament, l'Omicron sembla que és menys greu i estem ja amb una taxa molt elevada en el nostre entorn de vacunació, per lo que fa que aquesta malaltia tingui símptomes més lleus, però sí que és veritat que afecta un volum molt, molt important de població. A més, coincideix doncs, amb les festes dels Nadals, que som llatins i ens agrada molt sociabilitzar, i ara ja amb el retorn a l'escola. Per tant, aquesta nova normalitat també ha afavorit les relacions socials i la difusió del virus. Llavors, la nostra tasca, sobretot, és això, a diagnosticar els nous casos per intentar tallar la cadena de contagis.
Clar, avui ho repassarem, però no sé si la pressió d'aquest retorn a l'escola l'han notat, és a dir, si realment aquesta setmana del que havíem parlat tant, no?, de si les escoles havien de tornar el dia 10, si s'havia d'esperar una setmana per aquest retorn a l'escola, si realment què és el que posen damunt la taula les dades o les informacions que tenen ara mateix vostès i quina incidència està tenint realment aquest retorn, no només a l'escola, sinó en certa manera també a la normalitat, no?, de tots plegats.
Si la setmana passada es van batre rècords, nosaltres esperem, per les dades que tenim i ens arriben de les societats científiques, que aquesta setmana, que la setmana dels barbuts, encara pugui ser pitjor, perquè el virus ja s'ha anat escampant com la pólvora entre la població, sobretot població sana, però amb el risc de que puguin contagiar, sobretot en la gent gran. I per això és tan, tan important dues feines. Sensibilitzar per vacunar, insisteixo, tenim una de les taxes més altes d'Europa, però encara queda gent i el nostre missatge, i nosaltres que estem tan a prop de la població, doncs si hi ha dubtes, consultar, i nosaltres estem aquí precisament per donar aquesta confiança. I la segona tasca fonamental que tenim és intentar tallar la cadena de la transmissió. Per tant, quan algú tingui símptomes, es pot fer el test, se'l pot fer a casa o des de la farmàcia i se'ns comunica. No cal visitar, aquest és el missatge que volem donar, no cal visitar a tothom que tingui símptomes i que tingui el test positiu. S'han rebaixat els preus, a totes les farmàcies hi ha tests disponibles, ja no hi ha aquest acaparament, aquesta por de quedar-se sense. Els tests són molt útils per diagnosticar en un moment molt concret de la infecció i llavors en persones sanes que no tinguin patologia podran fer l'aïllament tranquil·lament a casa i per mitjans telemàtics nosaltres des dels CAPs podrem gestionar les baixes laborals i evitem una sobrecàrrega de feina i d'alguna manera centrem el nostre temps a qui més ho pugui necessitar. Les persones sanes i que estan bé no cal que vinguin al centre, insisteixo, se'ns pot comunicar o des de les farmàcies o per La Meva Salut, que és una aplicació molt senzilla, tothom que té un mòbil fa anar WhatsApps, doncs és un sistema molt similar, se'ns comunica i nosaltres li podem fer la baixa tranquil·lament i no cal que vinguin els CAPs per aquests tràmits burocràtics.
Deia que només vingui la gent que tingui casos més greus, no? Aquí, què hem d'entendre per casos greus? És a dir, quan ens hem d'escamar, quan hem de dir, ostres, això millor que s'ho miri un metge, no? Em recordo una mica aquelles entrevistes que podíem fer parlant de la grip o el refredat, en aquests moments, però què és el que ens ha de preocupar i ens ha de dir, ostres, això com està passant, potser va una mica més enllà?
Mira, la primera cosa que demanem a la població, sobretot, que es posi el termòmetre per saber si té o no té febre. És una dada objectiva, no la percepció de que tinc la sensació de que tinc febre. No, anem a posar-li una xifra a aquesta temperatura. Després, també, sobretot la sensació d'ofec. Normalment, la complicació més greu de Covid, que acostuma a passar una de cada 1.000 persones, són les pneumònies, són pneumònies molt greus, que algunes han d'ingressar, algunes van a UCI, i comencen amb això, amb sensació d'ofec. Llavors, doncs, sobretot persones que no estan vacunades, en aquest moment són les que més estan fent aquest tipus de complicació. Les altres, doncs, el que comentava, el refredat, el goteig de nas, una mica de mal de cap, alguna diarrea, són símptomes bastant comuns. I llavors la grip, que també acostuma a estar en pic en aquest període de l'any, sobretot el que dona és febre alta, febre doncs a 39 tranquil·lament, i sobretot molt dolor de cos, et fa mal absolutament tot. Sí que és veritat que amb el fet de portar les mascaretes ha fet que no hi hagi tanta transmissió de grip, però hi ha grips i després, doncs, estadísticament, hi ha algunes persones que agafen les dues infeccions a la vegada, tant adults com nens. Però insisteixo, si els símptomes són lleus, se'ns poden comunicar de manera telemàtica i no cal visitar tothom, que en realitat és el que s'havia fet fins ara. I a casa, doncs, amb mesures casolanes, com els paracetamols, les infusions, el repòs, seria suficient.
Uh-huh. En aquest sentit, aquest concepte que plana ara d'aquesta gripalització del coronavirus, no? D'aquesta gestió més tipus una grip, que una mica és el que s'està fent amb aquests casos més lleus, no? Vostè creu que és el camí, que és el camí que s'ha de seguir en un futur?
Aviam, nosaltres estem aprenent molt i estem aprenent en directe. Llavors, hem vist molts canvis, no?, tant amb el comportament del propi virus i després de la gestió que fan les autoritats sanitàries. Sí que és veritat que les característiques de l'Omicron fa que sigui una infecció més banal, més lleugera, que es recupera la gent més ràpid i els símptomes, insisteixo, doncs no porten tanta gravetat, però no podem baixar la guàrdia, per tant les mesures són les que són. Sembla doncs que es traurà el toc de queda, però amb les demés nosaltres com a sanitaris hem d'insistir i hem de prevenir de que pugui haver nous contagis, i torno a insistir en el tema de que cal vacunar, evidentment, caldria vacunar tot el planeta, a les nostres mans no està, però sí, com a professionals de primària, doncs intentar sensibilitzar els nostres pacients pels que tinguin algun tipus de dubte, aquí estem, evidentment, per explicar els possibles efectes adversos que pugui tenir la vacuna, però sobretot la gran virtut que té de que si agafes la infecció els símptomes són molt menys lleu i no es pot comparar doncs el número d'ingressos i de defuncions per les persones que sí que estan vacunades.
Clar, i en aquest sentit, ara em deia, estem aquí per respondre dubtes, això vol dir que n'han respost molts? És a dir, des que es va posar en marxa aquesta campanya de vacunació, són molts els ciutadans que han trucat a la porta del seu metge de capçalera per consultar?
Sí, i la veritat això ens ve a dir de que el sistema funciona i de que nosaltres som persones de confiança pels nostres pacients. Ells creuen en nosaltres, saben que som persones properes, de que ens poden doncs fer arribar les seves inquietuds. Nosaltres estem aquí doncs per crear aquesta confiança i, evidentment, això de tenir un professional de referència a lo llarg de molts anys doncs crea aquest vincle metge-pacient, i això és una de les virtuts del nostre sistema sanitari. Tindrem altres dificultats, problemes d'accessibilitat, potser de les línies telefòniques, que són, no? Són problemes del dia a dia que ens anem trobant. Però aquest vincle l'hem de mantenir, i jo crec que la pandèmia l'ha reforçat, evidentment.
Deixi'm que aquesta qüestió m'hi agafi. Segurament va més enllà de les seves fronteres i contesti fins on pugui, eh? Però la setmana passada parlàvem de la situació a la pediatria, que potser poc té a veure amb la situació que viu vostè, eh? Però sí que una de les qüestions que lamentaven les associacions que lluiten, doncs, per protegir la pediatria, és que s'està perdent aquest vincle de referència. Això que m'explicava ara vostè, no? Aquest és el meu pediatre, no? És la persona a la que sé, que coneix el meu fill, que sap què passa. També, en part, alguns CAPs denuncien una situació similar en el cas del metge de capçalera, no? Amb dificultats, doncs, de tenir aquests metges de capçalera a l'accés. És un dels reptes, quan sortim d'aquesta pandèmia, garantir que això torni, per dir-ho d'alguna manera, i en permetim les cometes a la normalitat? Pot passar, pot tornar a la normalitat, o hem fet una marxa enrere que és difícil de recuperar?
Evidentment, el nostre model porta més de 35 anys en marxa, el model ha d'evolucionar, com la societat també evoluciona, i aquest, que era un dels nostres forts, penso que s'ha de continuar defensant, i aquí, doncs, associacions professionals, sindicats, organitzacions de pacients i els propis professionals, crec que tenim molt a dir, però, bueno, doncs potser s'haurà d'analitzar per què falten professionals, perquè hi ha una fuga de professionals, doncs, que se'n van a treballar a altres països en millors condicions laborals, etc etc. Nosaltres estem als CAPs, estem a la trinxera, estem treballant amb ganes, amb compromís, amb il·lusió. Si s'ha de doblar, doncs es dobla, tant professionals de medicina, de família, de pediatria, de companys d'administració. S'han creat figures noves, com serien els gestors Covid, s'han creat, per exemple, gestors de cues, que són persones, doncs, que intenten que la gent que acudeixi físicament al CAP estigui el menys temps possible, i a lo millor si venia per una tasca com pot ser descarregar-se el certificat, doncs perquè no té els coneixements o qui li pugui donar un cop de mà, a vegades amb persones grans, doncs s'intenta, de simplificar, i evidentment, doncs, que estiguin el menys temps possible a dintre del centre o fent les cues al carrer, no? Llavors, bueno, doncs són feines noves que s'estan inventant, i d'alguna manera estem gestionant la pandèmia amb els recursos limitats que tenim, amb imaginació, amb creativitat i sobretot amb molta seguretat. Quan una persona arriba al centre, hem dividit l'espai físic, als CAPs de Catalunya, com en dues zones, no? La zona verda, la zona vermella. A la zona verda visitaríem les persones que se suposa que no tenen símptomes relacionats amb Covid, com pot ser el control de l'embaràs, per exemple, de les malalties cròniques o d'altres patologies agudes, i després una zona vermella, tant en pediatria com en persones adultes, on es fan els tests, on s'exploren persones que tenen símptomes respiratoris. El simple fet de fer aquesta divisió fa que les persones esperin menys i nosaltres també puguem treballar amb els EPIs i amb major seguretat. Evidentment, els espais són els que són, els centres no són xiclets, no? Hem hagut, doncs, de reorganitzar-se, però penso que aquesta mesura també ha estat molt ben acollida per la població.
Doncs, doctora Romaguera, guardem el contacte, ens truquem un altre dia amb més temps i parlem més de tota aquesta gestió de la pandèmia des dels centres d'atenció primària. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Bon dia.